Banc Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
A dos quarts tocats de veu, i agraïm perquè les tertúlies van ser canviades a última hora de la nit i vam haver d'anar trucant a la gent i ens plau, venim una mica més tard, i els quatre que teníem previst venir a dos quarts de nou estan aquí a dos quarts de deu. Per tant, bon dia, moltes gràcies, Toni Comín, Francesc Marc Álvaro, Esperança García i Ernest Benach. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Aviam,
malgrat tot, bon dia.
Malgrat tot, bon dia, no? Algun comentari, sí, Benach? Sí.
Diumenge vaig escriure un article al Mundo Deportivo i no em voldria fer pas el xulo ni molt menys, sinó senzillament constatar una cosa que ja es veia venir, no? I deia que, justament, feia servir una frase d'un cartell que vaig veure que era del 15M, que deia, no queremos revolución, dic el castellà perquè era el 15M de Madrid, no queremos revolución, queremos evolución. Mm-hmm. Bueno, agafant-me la frase, no volem revolució, sinó volem evolució, feia una mica la reflexió de que al Barça li tocava el mateix. És a dir, no tant revolució, però sí que s'havia d'evolucionar. I vet aquí.
Tota manera, ahir a Can Cuní, que et vaig veure, encara creies en el miracle, eh?
Sí, a la mitja part, què vols que digui?
No.
A la mitja part, què vols que digui? A la segona part... No.
Jo que d'això no hi entenc, m'he quedat parat.
A la segona part no
dic,
hi era...
Bueno, qui crec jo, Mandarío, Manbanac...
No, perdona, a la primera part hi havia motius per l'esperança, un golet, tornava a fotre el partit. I no va ser. Jo a la segona part no la vaig veure, era després, però bueno, en fi...
Són les 9 i 34 minuts, si permeteu, canviem de tema. Heu llegit Victus?
Jo no, encara.
Jo tampoc.
Estamos en ello.
Estamos en ello? I?
Bé, jo crec que està molt bé. No sé si és la millor obra de la literatura catalana fins al moment. O sigui, per tant, vaig acabar primer, no? Però que és una gran obra, segur.
Va comprar llibres, ahir?
Sí.
Puc saber?
Ui... Els que vam comprar per nosaltres o per d'altres?
Els que tens ganes de llegir o...
Jo vaig fer que em regalessin coses molt rares, eh? Habermas, imagina't, filosofia alemana. Sí que estem molt malament.
I les tortures que venen, doncs.
No, perquè és per la tesi. I després hi ha una pensadora jove catalana que es diu Marina Garcés, que acaba de fer un llibre molt bonic també sobre això, sobre què és viure junts, diguem, no? Mm-hmm. I després alguna novel·leta, eh?
Francesc Marc?
Bé, jo com que sóc d'aquells que em compra habitualment el dia de Sant Jordi, no sé ben bé què he de comprar, però bueno, entre que et regalen... El que jo vaig comprar-me per mi va ser les memòries d'un professor històric de la Universitat de Barcelona, el Jaime Bandor, que és un jueu català que explica tota la seva peripècia vital, editat per Viena, i és molt interessant.
Mm-hmm. Doncs jo sí que vaig comprar un, només, per la parella... l'últim de l'Arturo Pérez Reverte, i em vaig substituir un que vaig deixar d'aquests que dius te'l presto, te'l llegeixes, però després que vingui de tornada i no va venir mai, que es diu La identitat cosmopolita. Uh-huh. I ja està.
L'has recomprat.
Jo el vaig regalar al Guardià Invisible, uh-huh, que és de Dolores Redondo. Després a mi em van regalar el del Màrius Serra.
Uh-huh. El Pla Futur.
Després havia de regalar al meu fill gran el de l'Òscar Andreu, sí. I a Reus no el vaig trobar exaurit, uh-huh. O sigui, perquè no surt a les llistes, però sàpiga l'Òscar Andreu, uh-huh, que a Reus el seu llibre no es trobava.
Com el de Jofre.
Felicitats,
sí,
en Jofre,
sí,
eh?
Fantàstic, sí.
Molt bé.
El de Jofre, molt bé.
I després... l'Espinosa i per la petita, un per la mitjana, un d'una noia bombera que es diu Non Stop, que és una xica que és bombera bioquímica, mare, fantàstic, una cosa molt interessant, i jo em vaig comprar el J.B. Culler d'Esquerra.
Mm-hmm. Fa així com dient, què vols? Evident. Jo d'aquí uns moments col·locaré dues persones ara en antena, d'aquí uns moments, perquè hi ha un tema que tots els que estem en aquesta taula, tard o d'hora, en podem ser víctimes, que és el tema dels
la categoria nova.
Sí, aquestes categories que hi ha en el món de la literatura el dia de Sant Jordi. És a dir, clar, si comencem a etiquetar qui és mediàtic i qui no és mediàtic, és a dir, Francesc Marc Álvaro és mediàtic, que escriu a La Vanguardia, que va a tertúlies i que pugui publicar un llibre amb una certa difusió, seria un periodista mediàtic? És a dir, Jaume Barberà és mediàtic, sí o no?
Estava a no ficció, no, en canvi?
Jo et diré el que he pensat aquest matí. No entenc per què, per exemple, la novel·la de la Pilar Rahola l'han posat a mediàtic. Ella és mediàtica, evidentment, i fins i tot diríem hipermediàtica, però la seva novel·la no té res a veure, diguem, amb la seva tasca a la televisió o al diari. És una novel·la. No és un llibre tampoc periodístic d'aquests de l'instant o del moment. Per tant, no entenc, per exemple, el que he pensat, que la novel·la de Pilar Rahola estés a la categoria de mediàtic. Ella, diguem, entre moltes altres coses, pot escriure una novel·la i no l'escriu com a mediàtica, l'escriu
no
com a escriptora.
Per entendre's, no escriu les seves memòries televisives, radiofòniques...
És a dir, per entendre'ns, quan la Pilar Rahola escriu una novel·la, no està en la mateixa categoria que el senyor que té un programa d'animals a la selva fa un llibre sobre el seu programa. No és el mateix. Per tant, no entenc... Jo dic el que he pensat. No entenc que algú, no sé qui, hagi posat la novel·la de la Pilar Rahola mediàtic. No ho entenc. Crec que la novel·la de Pilar Rahola és una novel·la...
Quan és la categoria?
Ella sigui mediàtica, no ho sigui.
La categoria és forçada i inventada. I
per
llavors,
tant, no
és
ho
evident,
entenc, això.
És evident que hi ha hagut tot un seguit d'autors que s'han aprofitat, que, bueno, surten a la tele i, per tant, doncs tenen allò. La pregunta és, el Jaume Arba Baralla vendria tants llibres si no tingués un programa setmanal en el qual, evidentment, fa una certa... d'això? No ho sé, tampoc. No m'interessa tant, vull dir que el que em sembla que és important és que s'escrigui el llibre i que es llegeixi i que es compri i que es vengui, no? Vull dir que d'això es tracta. Ara, jo crec que la categoria mediàtica és absolutament artificial.
Jo crec que, a més, encara ho fa pitjor. Ara estava mirant-me la llista els noms que hi hem posat, és a dir, sí, l'any passat s'hagués creat aquesta categoria i els llibres que haguessin posat aquí haguessin sigut, m'explico, el Buenafuente, el Gerard Piqué, no sé què, potser em dius, mira, no ens hagués estranyat, però clar, és que aquest any, a més de crear la categoria, han distribuït els autors d'una manera molt discutible, perquè hem posat la Rahola, que ha fet una novel·la de mediàtica, l'Espinosa igual, en canvi això, el Lluís Llach, estimat, doncs... l'han posat a no ficció, que és el que toca, diguem, no? Però potser és més mediàtic.
És que no té molt de sentit.
I el Barberà també. Llavors, a sobre, la distribució està mal feta, no?
No sé, un llibre, diguem...
Escolta'm, el llibre del Polònia.
El Buenafuente.
El llibre del Polònia.
Era el que venia més.
O el llibre d'aquest senyor que té programes d'animals.
El Franc de la Jungla.
Això és mediàtic. Sí, això sí, és estrictament mediàtic. Però, diguem, que un autor... diguem, tingui aparicions en els mitjans i faci una novel·la, no converteix la novel·la en mediàtica. No té cap sentit. No ho tenc.
Permeteu-me, el gremi de llibreters, amb qui ens hem posat en contacte aquest matí, no volen parlar en antena perquè no volen entrar en polèmica.
Ho han decidit ells?
Sí, sí, els hem trobat.
Però de les tres categories,
estaria bé que ho expliquessin.
Sí, no, més que res, perquè, per exemple, és a dir, qui és mediàtic o no? Aviam, Albert Espinosa és mediàtic, per posar un exemple. Clarament, el tema de Pilar Rahola és que és una novel·la, això per començar. Vaja, defensaré que la Pilar no és mediàtica in stricto sensu a partir del moment que escriu una novel·la, com és. Una. Però Albert Espinosa, quina creu ha fet? Que ha fet, ha fet els guions d'una sèrie de televisió?
Una sèrie d'èxit,
però que ha fet un llibre sobre el procés vermell.
No,
llavors, jo explico.
No.
El gremi llibreters no vol parlar, però ens ha dit que el seu criteri, i no vol entrar en polèmica, diuen, és situar mediàtics els escriptors que van començar sent coneguts als mitjans i que després han fet un llibre. Clar, amb tots els meus respectes, i l'estimo, i és un tio que ens cau molt bé, i que és tertulià d'aquest programa, i el Jaume Barberà... Clar, no,
tocat,
si han estat escriptors i després s'han fet famosos, els mantenen a ficció o no ficció.
Pues fallen, perquè la Pilar Rahola, diguem, abans de ser tan coneguda ja havia escrit.
L'Espinosa, sobretot. L'Espinosa abans de ser conegut tenia bastantes obres de teatre.
Es preveu que avui el gremi tregui una llista sobre les vendes definitives i es plantegen fer una llista única. I el gremi no considera que el principal debat sigui el de les llistes, sinó el que els preocupa la venda global de llibres i la festa de Sant Jordi. Evidentment, només faltaria, esclar. I celebrem que un dia com aquest es venguin molts llibres i esperem que ja seria magnífic que els la resta de 364 dies de l'any es pogués passar. I es plantegen un debat intern sobre aquesta qüestió de cara a l'any que ve.
Probablement una solució seria distingir entre llibres mediàtics i autors mediàtics, que són conceptes diferents.
Però jo crec que és embolicar la troca. Jo crec que en ficció no ficció.
És suficient.
Això per descomptat.
Català-castellà, ficció no ficció.
Aquest comunicat / declaració, digue-li com vulguis, del gremi que acabes d'explicar-nos, jo crec que dona a entendre que ells mateixos no han quedat gaire convençuts i que rectifiquen i que l'any que ve farà l'hora
sempre. Permeteu un moment, que és habitual tertuliar en aquest programa i vol dir la seva també. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs, Pilar? Estava escoltant que comentàvem aquí amb l'Ernest Benach, amb l'Esperança García, el Francesc Marc Álvaro i el Toni Comín. Jo crec que és una obvietat, no?
Bueno, primer, gràcies a tots, perquè només he pogut sentir el final del que dèieu, però la veritat és que ho comparteixo i, a més, en aquest cas, pel que fa a mi, ho agraeixo. Mira, La veritat és que hi he pensat molt, perquè, clar, jo, per exemple, i em sembla que l'Albert Espinosa també, i molta altra gent, van viure un dia tan esplèndid, amb tanta gent fent cua, aguantant el sol, aguantant estona perquè tu li dediquis el llibre. En el meu cas, jo vaig viure molta gent que ja l'havia llegit, que l'havia recomanat, que els havia agradat i l'havien comprat per un altre, etcètera, etcètera, que al final penses, home, no et quedis amb aquesta cosa perquè el que has viscut és un dia extraordinari, i en el meu cas, que inicio un procés cap a la literatura, que a més no vull abandonar i que me'l prenc amb molt de rigor i molt seriosament, escolta'm, això és una tonteria. Ara, dit això, t'he de dir que jo em vaig sentir molt dolguda, i em vaig sentir dolguda perquè, home, aquest gremi juga amb la teva obra, que és una obra en la que has treballat i has dedicat un temps molt seriós, i que surt a Sant Jordi gairebé de casualitat, perquè la primera intenció no era i al final el vaig poder acabar, i per tant, en fi, juguen amb la teva obra i a sobre diuen que no és per criteris literaris sinó tècnics, i quan te'ls expliquen no els entens. I dius, home, aleshores jo, per exemple, quan he estat més de 10 anys dedicada a acumular informació sobre el tema islamista, i fa un parell d'anys vaig publicar un llibre que es deia La República Islàmica. Això és mediàtic? Vaig estar 8 mesos seguint el president, el que llavors era candidat a Convergència, Artur Mas, per donar a conèixer el personatge que acabaria sent president de la Generalitat. Això és mediàtic? Home, sí, jo puc fer un llibre mediàtic, és evident, pot haver un moment que l'editorial et digui, ostres, per aquest Sant Jordi fes una cosa lleugereta, que no sé què, i aleshores ho assumiré. Però una novel·la, i després els criteris, com bé dèieu, home, comencem, Lluís Foix, conegut pels seus articles i les seves aparicions a tertúlies de ràdio i televisió, ha fet un llibre, a més, un llibre memorístic. Me'l posa una ficció. Que això no vol dir que el llibre de Lluís no sigui magnífic, eh? Però me'l posen en allà. Jaume Barberà, conegut per els seus criteris potents i forts amb els temes socials i tal, i per la televisió. Fa un llibre. Ah, és assaig. I podríem continuar perquè la llista és llarga. I repeteixo, tots els noms que jo puc dir són tots esplèndids. Perquè, a més, els respecto i els admiro. I jo, escolta'm, jo crec que una novel·la és bona o dolenta. Punto. El fet que el seu autor sigui famós o no ho sigui és molt poc rellevant quan fas literatura. Però el que no és ningú és el gremi de llibreters per dir aquest el col·loqua mediàtic et treuen de tota la llista de novel·la i, a més, amb tota l'alegria del món i amb uns criteris que ningú no coneix i que quan els intenten explicar són irrisoris. A mi, sincerament, la veritat és que em sembla que han fet mal, que han menystingut la gent que ens hem posat a fer una novel·la, que sortosament no seran ells els que finalment decidiran on s'ha de col·locar la novel·la, sinó els lectors. I per tant, en conseqüència, en el fons se m'han refot una mica, perquè a mi em sembla que van fer mal a l'Albert, que van fer mal a mi, deliberadament, i a sobre crec, sincerament, que inconscientment, això sí. I la veritat és que, en fi, no puc dir gran cosa més. Jo demà me n'hauré oblidat perquè continuaré sent molt feliç. El llibre es ven una barbaritat, però sobretot el feedback que en tinc és boníssim, i el boca a orella funciona molt bé i el llibre agrada. I a mi això és el que m'importa. A mi m'importa que la propera novel·la, que la treballaré amb molta cura i amb moltes ganes, em vagi afiançant en un camí, que és el camí de la literatura, que per mi és important. Però la mediàtica, en el fons, em refot. Ara, serà divertit el dia que jo no surti a televisió, que algun dia passarà, perquè a més és la meva voluntat quan m'ho pugui permetre, aleshores ja no seré mediàtica, o ho seré tota la vida. És una imbecilitat, en tota la sinceritat, eh? I lamento molt que el president del gremi no tingui la valentia de plantar-se davant meu o davant de l'Albert Espinosa, davant de qui vulgui, i ens ho expliqui. Perquè no es pot jugar amb l'obra de la gent d'aquesta manera. No es pot jugar. Jo crec que és molt indecent.
Ja, i a tot això, esclar, a mi m'hauria agradat que entrés el premi al president del gremi de llibreters per parlar d'aquest assumpte. No sé si el Benac, la García, l'Álvaro o el Comín han de dir alguna cosa. Esperança?
Jo crec que és molt complicat quan s'intenta etiquetar cada estil, no només amb literatura, sinó fins i tot amb altres manifestacions artístiques, però més jo crec que l'intent de fer que la segmentació d'un producte doncs ajudi a trobar els consumidors el producte final, doncs sempre crea polèmica, i en aquest cas, en el cas d'una novel·la que, com bé diu la Pilar, és una novel·la que no és un assaig, ni és una obra d'anàlisi política del moment, doncs aquesta qualificació de mediàtica, doncs, a ple segle XXI on els mitjans estan presents a la vida comuna de cadascú de nosaltres, doncs és un tan és, poc encertat.
És que
no?
S'acabaria tan fàcil com posant el que dèiem abans, ficció, català-castellà, punt final.
Jo entenc molt la Pilar, i ja ho he dit abans, no sé si ella m'ha escoltat, que quan aquest matí he vist les classificacions m'he posat les mans al cap, perquè he fet l'exercici de posar-me la seva pell o la de l'Albert i dir, però quina bestiesa, quina bestiesa més gran, no? Aquestes categories cal revisar-les, evidentment, i sobretot tenir en compte que la gent, diguem, existeix, diguem, al marge de que apareguin els mitjans o no. Ja ho he dit, la Pilar Rola va publicar i Pilar una novel·la fa molts anys, per exemple, i tens una activitat, diguem, al marge de la televisió o de la ràdio que és coneguda. Per tant, no té cap sentit. Em sembla que aquí el que és important, com deia ella, és que les obres es valorin pel que diuen i pel com estan escrites i pel seu valor literari o de pensament, etc. I ens deixem de bestieses aquestes, de debò.
Comín?
Sí, no, a part de repetir una cosa que hem dit, que és que quan el gremi s'intenta explicar encara ho complica més, perquè diu, no, els mediàtics són els que primer han sortit a la tele o han fet coses a la tele
i després ho empitjoren,
no? I després han fet llibres. Dius, bueno, doncs ni l'Espinosa ni la Pilar són el cas, perquè tots dos havien fet llibres abans de sortir a la tele. Això, per tant, no es compleix.
Hi ha autors que són mediàtics.
Clar,
i estan a la categoria,
però el que a mi em sorprèn més, o sigui que tots, Pilar, d'acord amb el que comentes tu, per suposat, diguem, no ets l'exemple que demostra l'error del gremi, però crec que el que ens ha sorprès més és que aquest error l'hagi comès precisament el gremi de llibreters, que se suposa que la seva especialitat, diguem, és, faig conya, si voleu, classificar llibres correctament, diguem. Els llibreters estan per agafar llibres i posar-los, entre moltes altres coses, on toca, en la seva llibreria. I en aquest cas no ho han sabut fer, no?
Suposo que també té a veure amb el debat que hi va haver altres anys sobre els autors mediàtics, justament, aquests que dèiem abans, que realment són mediàtics, no els que ara s'han atribuït, no? I el fet de que hi hagués aquest debat i determinades crítiques deu haver provocat, intueixo, no en tinc ni idea, però intueixo, deu haver provocat aquesta reacció del gremi llibreter, que al final ha sigut pitjor el remei que la malaltia.
És que el purisme, perquè això és purisme, fins i tot amb els termes classificadors, és perillós, sempre és perillós.
Pilar, algun comentari per acabar?
No, és que sobretot perquè si ells tenen poc clar els seus propis criteris, el que no poden jugar és en un dia tan important per un escriptor com és Sant Jordi amb la teva obra. Això no ho poden fer, i el que no poden fer és canviar de criteri cada dos dies. Jo crec que hi ha un consens general de tots en què és un llibre mediàtic. Aquell que surt oportunament per Sant Jordi, que té una voluntat de recorregut curt i que està pensat fonamentalment per ser popular, que és una cosa que està molt bé, també. La gent té dret a fer també aquests llibres. I jo no descarto, diguem-ne, que si un any m'han proposat un de prou divertit, diré, pues mira aquest, que probablement durarà el que dura Sant Jordi, no gran cosa més, i durarà molt aquell dia i serà molt simpàtic. Però dit fora d'això, tota la resta de criteris, posa'ls adequadament on toquen, o potser no et classifiquis tant i al final fes una llista única, el que es ven i el que no es ven, el que és ficció i el que no és ficció, i deixa que sigui la gent la que decideixi quines novel·les o quins llibres queden i tenen un recorregut llarg i quines no, i que no juguin amb el treball dels autors, sí. Perquè al final ells viuen de nosaltres. I sincerament, jo, escolta'm, amb benes ganes d'agafar, si no és perquè jo soc de llibreria petita i me les estimo molt, però he tingut unes ganes de vendre només el Cort Anglès de nassos, de dir, escolteu, no és nova porra. Sincerament, és una cosa que no la dic només allò...
Has dit, però has dit una cosa abans, que dius, han mantingut a la gent que ens hem posat a fer una novel·la. Diu, i has fet mal deliberadament, però crec que inconscientment. Què vol dir?
No, perquè no crec que quan es van posar a decidir on ens posaven a cadascú volguessin fer mal a l'Espinosa o a mi, però home, d'alguna manera una tipificació com aquesta el que fa és degradar-te. És a dir, home, jo crec que en la literatura, la novel·la, és probablement l'estadi més complex de la vida d'un escriptor. És allà on tu t'hi jugues la vida, no? I quan un autor decideix entrar en aquest món, com a mínim cuida-lo una mica. Pot fer-la molt malament i no sortir-se'n, però això ja és una altra cosa. Però cuida-la, posa-la en el seu lloc. Home, a mi, el moment en què redueixen una novel·la que parla d'uns personatges i d'un moment històric tan potent com és el 23, el 34, el 37, on hi he deixat la pell, on hi he posat emocions, reptes, amors, vides, tot això està escrit en literatura, literatura pura, bona o dolenta, però és literatura. I quan això agafen i diuen, no, és que tens un llibre mediàtic, és a dir, que és un llibre que durarà dos dies i mig i que és perquè la senyora és famosa, home, aneu-se'n a la porra, de veritat. Ara, no crec sincerament que ho facin deliberadament, mira, amb la mateixa alegria que són incapaços d'explicar el criteri.
Pilar,
no l'han sabut capaç.
Una versada molt forta, fins després.
Deixa'm dir només una cosa, Jordi.
Digue'm.
Jo continuaré escrivint en llibreria petita. Entre altres coses perquè estic convençuda que no li han anat preguntant a totes les llibreries de Catalunya, però el gremi del llibreter sí que espero que en algun moment ens demani una disculpa, perquè han estat molt brut, sincerament.
Moltes gràcies, Pilar, i fins dilluns, que vagi bé.
Gràcies.
Que vagi bé, bon dia. 8 minuts i les 10, una pausa i de seguida continuem parlant de l'aspecte més polític de la dia de Sant Jordi i del que va dir ahir el president de la Generalitat, Artur Mas.
El perquè de tot plegat.
No, escoltar, 3 minuts per les 10. Pararem a les 10 d'aquí 3 minuts, pararem, anirem a les notícies i després continuarem. Vau escoltar ahir el president de la Generalitat, Comín, Álvaro Benay i Esperança García? Fa que sí amb el cas.
Sí.
I?
Què vols, que parlem de l'arròs i les punxes?
Sí.
Però situem-ho en el context, perquè si no pot semblar sí. Estrany. Hi havia un acte d'homenatge al Petit Príncep ahir, com a... la formació de francòfona del president Mas, doncs hi va haver una referència, hi va fer referència, i hi ha un passatge del Petit Príncep que fa referència a la rosa i com s'ha de cuidar la rosa. Jo crec que llavors el president Mas agafa l'exemple de la rosa del Petit Príncep, si no tens cura tu de la rosa no la tindrà ningú, i ho trasllada al país. És que a vegades també situem un context, perquè a partir d'aquí podem dir moltes coses o se'n poden dir de l'alçada d'un campanar, no? I, bueno, jo crec que d'alguna manera expressa, d'una manera diferent si voleu, però expressa un sentiment que hi ha en el país en aquests moments. No hi ha cap novetat, en definitiva, en el discurs de Mas ahir.
Es posa Esperança García a les mans al cap.
No, primer, clar, la posada en escena, bueno, a mi em va semblar hipercursi. Ja ha de començar amb les... No, ho dic sincerament, i no em va semblar, bueno, gens... Mira, lluny de semblar delicat, em va semblar hiperfifi, no?, que diuen les nenes petites. Ara, el discurs, per exemple, jo crec que és la primera vegada que s'ha fet un discurs el dia de Sant Jordi, diguem-ne, mig institucional, no? Normalment és una festa que uneix a tots els catalans, que si diem que els hotels tenen 5 estrelles, aquell dia doncs és el dia en què tots els catalans tenen les 5 C's, no?, de convivència, carinyo, col·laboració, cordialitat, cultura, i el senyor Mas doncs va treure aquestes 5 C's que caracteritzen aquest dia, que és d'orgull de la gran majoria dels ciutadans catalans, transversalment, vull dir, no depèn d'ideologia ni de posicionament polític respecte a Catalunya, i va treure aquelles 5 C's per fer només un discurs d'una part de la ciutadania catalana, deixant a la resta dels catalans fora, i crec que va ser molt desafortunat. I a més, estèticament, doncs, la posada en escena, bueno, ja ho he dit, que ridícula.
Francesc Marc, i després de les notícies escoltarem el Comín. Breument, sisplau, que anem a les notícies.
Jo penso que va fer un discurs contingut, que va voler ser institucional, no partidista, i em sembla que ho va aconseguir. Sobre, diguem, l'estil i el to, jo aniria, diguem, a explicar el context que deia l'Ernest Benach. Em sembla que, justament, si d'alguna cosa peca la presidència d'Artur Mas, és una certa contenció estètica. Ja m'agradaria que altres polítics, aquí i de fora, diguem, tinguessin tant sentit de l'escena i de l'estètica. Pot agradar o no, això, evidentment, l'anàlisi, cadascú fa el que vol, però jo em sembla que va estar bé la contenció i el to. A partir d'aquí, jo crec que ell no volia dir res més, perquè entenia que era una diada que no era una diada per la polèmica, que no ha de ser el dia de Sant Jordi, i que ja hi ha altres dies de l'any, a més estem en una temporada ja prou, diguem, engrescada en aquest sentit, i em sembla que va fer bé d'apuntar el que va apuntar, i jo crec que és dels dies que... Vaja, és difícil que algú... Bueno, se li poden buscar tres peus al gat, sempre algú, diguem, se senti molest pel discurs del president.
Són les 10 del matí. Aquesta és Toni Comín i també Ernest Marac, que m'ha demanat la paraula. Però abans, Míriam Bellver, bon dia.
Bon dia.
Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
No hi haurà nous impostos, Mariano Rajoy ho nega per segon cop.
Sí, el president espanyol insisteix que el pla de reformes que aprovarà divendres al Consell de Ministres no inclourà noves taxes, però se'n guarda tots els detalls. Tampoc vol aclarir si tornarà a endurir les condicions per accedir a les jubilacions o si retallarà les prestacions d'atur. Última hora, Congrés dels Diputats, Jordi Armenteres.
Rajoy es guarda els detalls d'aquest segon pla de reformes, no en vol dir res més enllà d'aquest compromís.
No hay impuestos el viernes, ya se lo he dicho.
Paraules als passadissos del Congrés després d'esquivar totes les preguntes a la sessió de control. La seva vicepresidenta ha anat una mica més enllà definint aquest pla del divendres amb aquestes paraules.
Una fiscalidad más adecuada a los emprendedores, la eliminación de barreras administrativas a través de una reforma profunda de todas las administraciones y un nuevo marco económico para crecer, garantía de la unidad de mercado y liberalización de servicios como las telecomunicaciones o la reforma energética.
Una Soraya Sáez de Santa Maria que ha acusat l'esquerra de provocar l'esclat social.
En la mateixa sessió de control, el president espanyol ja ha parlat d'efectes positius en l'economia espanyola i, com a exemple, Rajoy ha posat els mercats.
Banco Santander us ofereix la informació borsària.
De fet, avui l'IBEX ha obert la sessió a l'alça i ara creix un 1%. La prima de risc continua per sota dels 300 punts, un nivell al qual es va arribar ahir i que no s'assolia des del 2011. La resta de mercats europeus també estan en verd i creixen entre un 0,4 i un 0,6%.
Llista de grans idees per augmentar el meu estalvi. Primera, no pagar comissions de serveis. Segona, tenir tots els dies descomptes en grans marques. Tercera, el superdimecres, multiplicar els meus avantatges. Al Santander tenim les millors idees per estalviar. Uneix-te al pla Volem ser el teu banc i comprova-ho. Vine al Santander. Volem ser el teu banc.
El mercat del totxo revifa per la por a perdre els estalvis després de la crisi de Xipre. Segons ha pogut saber RAC1, el mes d'abril ja s'han venut el doble de pisos que el mes anterior i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya ho relaciona directament amb el corralito xipriota. La compra d'un pis, doncs, està tornant a agafar força com a inversió de refugi. Ho ha explicat el vocal del Col·legi i Associació d'Agents Immobiliaris, Xavier Tió.
Des que ha passat el tema de Xipre, ens trobem amb molta gent, però molta, és molta, que diu, escolta, amb els diners que tinc jo ara vull tornar a invertir perquè els preus dels pisos efectivament han baixat molt, doncs la gent diu, escolta'm tu, ara és el moment, tu inverteixo aquí, que se sàpiga què pugui passar, a veure si els diners els quedaran aquí o jo què sé.
El comprador espantat en general és català, de classe mitjana alta, que paga bona part de la casa trinco-trinco. I atenció perquè l'eix transversal tornarà a estar en obres i això que encara no fa 4 mesos de la inauguració del desdoblament de la C25. Avui el Regió 7 publica que s'hauran d'aixecar 10 quilòmetres per problemes en el drenatge que fan que l'asfalt s'abonyegui. El govern va estrenar el desdoblament a principis d'any després d'una llarga reclamació del territori i parlar el nombre d'accidents a la carretera. En el moment de la inauguració van destacar que les obres havien acabat mig any abans del previst. En total es van desdoblar 142 quilòmetres que van costar 752 milions d'euros. I ja està normalitzada la situació a la Diagonal de Barcelona a la sortida i entrada a la ciutat a l'extrem sud. Ara la via està reoberta al trànsit i la circulació és l'habitual a aquesta hora, tot plegat després de la protesta d'un grup d'estudiants a primera hora del matí. Més detalls, zona universitària, Laia Colomer.
Aquest matí un grup d'estudiants han tallat la Diagonal i han cremat contenidors a l'alçada de la zona universitària, tot i que els Mossos no han pogut identificar-los perquè de seguida s'han amagat a la Facultat de Física i Química. La fumarada s'ha pogut veure des de molts punts de la ciutat i fins i tot alguns barcelonins han trucat a les emergències. La circulació s'ha complicat i de valent a l'entrada sud de Barcelona perquè, a més, hi ha hagut un accident a la Ronda de Dalt. Els bombers han apagat el foc de seguida i a poc ha tornat la normalitat. A Palau Reial encara hi ha un parell de furgons dels Mossos d'Esquadra per si es produeixen més incidents.
I als esports, l'expedició del Barça ha aterrat aquesta matinada a l'aeroport del Prat després de caure golejat 4-0 al camp del Bayern i quedar virtualment eliminat de la Lliga de Campions. Al final del partit, els jugadors blaugrana van reconèixer que el Bayern havia estat superior i no van excusar-se amb l'actuació arbitral. El partit de tornada jugarà dimecres vinent al Camp Nou. Avui es juga la segona semifinal d'aquesta Champions entre el Borussia Dortmund i el Real Madrid. Mourinho ja ha avançat l'11 titular amb el dubte de Di Maria, que ahir va ser pare. En handbol, el Barça Interesport s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar la pista de l'Ada Mar 25-30. És la 20a Lliga de la secció, la tercera consecutiva. El capità Víctor Tomàs ha dit a RAC1 que no celebraran gaire el títol perquè dissabte a la tarda es juguen classificar-se per la Final Four de la Champions. Han de remuntar 5 gols contra l'Atlètic de Madrid. I en tenis, avui debuten els dos principals favorits al Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó. Rafa Nadal jugarà contra l'argentí Berloc, David Ferrer contra el rus Tursunov.
I el temps, el dia comença amb el cel serè a tot el país i amb temperatures que es mouen entre els 12 i els 16 graus. Durant el matí predominarà el sol, mentre que a la tarda arribaran núvols poc importants. L'ambient al migdia serà tan suau com ahir.
Amb Vodafone disfrutes al màxim del teu smartphone en qualsevol situació.
Papa, per què els ocells no cauen quan dormen?
Perquè dobleguen les potetes per guardar l'equilibri.
Ja som a casa!
Mama, per què els arbres són verds? Per què Saturn té un anell? Per què? Per què?
Rei, tu mireu el portàtil que jo busco a la tablet.
I ara, per ser client d'un pla Red, amb Vodafone Integral disfruta la teva DSL per 0 euros. Truca gratis al 1444 o visita vodafone.es.
Desperta! Perquè només Verti t'ofereix la teva assegurança de moto per només 100 euros, sense destes. 902030282. Verti, assegurances per gent desperta.
Catalunya està en emergència nacional.
Imagina't un lloc on tothom s'expressa en llibertat.
També us he de dir que la gent està molt, molt cremada.
Què ens tenen que explicar? Què ens tenen que ensenyar?
Aquí tens el meu salari. Parlem-ne.
On els que pensen diferent dialoguen amb tanta passió com respecte.
Però Alemanya està fent negoci amb la crisi.
Qualsevol cosa ja no ens la creia.
Però això és una broma.
On totes les preguntes tenen resposta.
Estem segurs que el que passa a Xipre no pot passar aquí?
No t'ho imaginis. És una realitat.
Roben els pobres per no robar els rics.
Això no és raonable.
Jo espero que la justícia no s'hi deixi passar.
Cada dia tenim més la sensació que de notícies n'hi ha molt poques i de propaganda n'hi ha molta.
8 al dia amb Josep Cuní. De dilluns a divendres, de 7 de la tarda a 1:15 de la nit. 8 TV. Oberta a tothom.
Som 6 amics. Estiem polseres vermelles. Som únics.
Vols tenir polseres per sempre? No et perdis la segona entrega dels DVDs de Polseres Vermelles amb audiodescripció per a persones cegues. Els 7 últims capítols, més un contingut extra per als fans, aquest cap de setmana en exclusiva amb La Vanguardia.
Segons les estadístiques, a un 98% de qui està escoltant això no li interessa aquest anunci. És clar que segons les estadístiques, hi haurà un altre 2% que deixarà de pagar comissions, tindrà les targetes Visa i Visa Or gratis, no pagarà per treure diners a dèbit en caixers 4B, tindrà descomptes en posar gasolina a Galt i inquiets, benvinguts a la cuenta nòmina. Sou molt grans, 2%. Cuenta nòmina DRG Direct, Fresh Banking. Més informació al nostre web.
Senda Viva, aventura i diversió per tota la família amb viatges al Corte Inglés. Atraccions, espectacles, animals i molta diversió al Parc Senda Viva, al costat de les Bardenas Reales de Navarra. Amb més de 30 atraccions per totes les edats. Atreviu-vos a provar els seus dos tubings, la Gran Tirolina, el Laberint de l'Aigua i sorpreneu-vos amb l'exhibició de vol de rapinyaires i els espectacles de circ i màgia. Aprofiteu l'oferta d'hotel de 3 estrelles, una nit més entrada, des de 48 euros per adult i 40 euros per nen. I de regal, l'activitat Mundo Sorprendente. I si feu la reserva amb un mes d'antelació, tindreu un 5% de descompte. Consulteu-ne les condicions. Més informació a qualsevol agència de viatges al Corte Inglés i al 902 400 454.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 9 minuts amb Toni Comín, amb Francesc Marc Calvo, amb Esperança García i amb Ernest
Canac. És que el Comín té problemes amb l'iPhone.
No, estem intentant treure el vibrador. Bueno, ja, les vibracions.
Sí, la vibració.
Les vibracions.
Mira, un do.
Toni, és un botonet.
Carnassa.
Toni, és aquest botonet d'aquí.
Sí, però amb aquest passes del soroll al vibrador, perdó. I en volem treure-ho tot. No sabem com treure-ho. Sí,
no, tu no saps, jo el tinc tret, això.
Jo t'ho explico.
Estem empitjorant la realitat.
Tornem a Sant Jordi?
Tornem a Sant Jordi. Comín, sisplau, i l'Ernest Benach, sisplau.
Jo m'he quedat de dir un parell de coses. Sí, no sé si va ser especialment vibrant, diguem, la declaració institucional. No, amb bromes a banda. A l'Esperança li anava a fer memòria que quan encara existia la recepció...
L'oficial del Palauet.
Existia una recepció, no, al Palau de
la Generalitat. La xocolatada del pati dels tarongers.
No, després va haver-hi durant uns anys...
La del Palau.
El Palau de Pedralbes, sí, un esmorzar.
Però la gran època era la xocolata al pati dels tarongers, que la gent anava sucant el melindro i anava girant com una xinya.
Amb el president Pujol, que no sé si...
El vibrador no sucant el melindro i feia de xatus.
Ho dic perquè jo recordo...
Era literal, és que
sí, sucava
el melindro.
Era una mica com lo de la plaça de la Meca, no, diguem?
Sí, es anava girant. No hi havia pedra negra, però bueno.
No, vull dir que aquell dia el president de la Generalitat sempre feia una declaració institucional en els jardins de Pedralbes amb tota la premsa, ja fos premsa catalana o estrangera, fins i tot, diguem, no? I s'havia fet, inclús els caps de l'oposició, els partits de l'oposició que estaven a la recepció, doncs també feien declaracions. Vull dir, era un dia de declaracions. Potser estaven més repartides, potser parlava tothom, però un dia de declaracions, jo no crec que fossin ni més ni menys institucionals, ni més ni menys partidistes que la d'ahir. Més enllà de que m'hagi agradat més o menys, tampoc jo
no buscaré com els tres peus al gat de dir ahir es va fer, es van trencar les regles del joc i es va fer un ús partidista d'un dia cada set. Ahir es va fer una cosa molt semblant a la que s'ha fet sempre, diguem. Que és que el president de la Generalitat, des de Pedralbes, o des de la Generalitat, doncs deia la seva, diguem.
És que a més hi havia, perdona, que d'allò, però és que a més hi havia espais reservats i preparats amb el faristol, els micros, la premsa, tota preparada, i tothom, absolutament tothom,
passava per allà, no?
Passava per allà a fer les seves declaracions. Jo ahir vaig sentir declaracions / obvietats per part de tots els líders de tots els partits polítics, també, no només el president.
Sí. Sí, per això que no va de sempre una mica,
Sí, però va ser més amb la de tots els...
Si vols, va ser cursi.
Aquest puc donar raó. Va ser de cursi, rèplica. No? Però... Va ser molt cursi,
Una mica.
Però... Això és opinable.
No? És opinable, però... si vols. No ho sé si
això
ho
depèn de vosaltres.
Però políticament no hi veig una gran transgressió.
No, clar, no.
Però la realitat és que és veritat que sí que hi havia possibilitats de prendre declaracions a la recepció que es feia, la superluxosa que es feia al Palau de Pedralbes, però és veritat que es feien declaracions amb un to més informal. Home, jo hi he estat. O sigui, em van convidar una vegada i em vaig sobtar de les pèls que hi havia i de l'exageració de muntatge per un dia que és maco, que és un dia que no necessita grans coses perquè el fet en si de la tradició ja porta color i delicadesa al moment i coses positives i no calia tant muntatge. Però ja no parlo de que si hi haguessin o no declaracions de la resta...
No hi va haver cap muntatge especial.
No. Jo estic parlant de fa anys, quan es feia la recepció.
No, tampoc creem un fals mite. Jo hi vaig anar molts anys, el president del Parlament en aquell moment, l'Ernest, també, no era cap... Era uns diners, i per això s'ha suprimit, però no era un dispendi, no era lujo.
No, home, fixa't si era, es va suprimir, que el senyor Mas només a la primera legislatura va decidir que això no es tornaria a repetir.
Però t'explico, deixa que t'ho expliqui, que entrem amb això, perquè es vols informar. Jo crec que des dels micros hem d'informar.
Perdona.
La majoria de restaurants de Barcelona que hi participaven...
Ja s'havia decidit que no es faria abans.
Abans, sí. Però a part d'això, Esperança, eren aportacions que feien els restaurants convidats... que, a més, hi havia cua, diguem, per poder ser qui oferís l'esmorzar d'aquella recepció de Pedralbes, i, si ho recordo bé, eren els restaurants els que ho posaven, diguem. El que feia les institucions era obrir l'espai del jardí de Pedralbes perquè aquests restaurants poguessin posar el seu menjar. El que es va considerar és que, com a, no tant per la despesa en si, sinó que com a fet social, en un moment de crisi, no era la millor manera d'estar al costat de la gent. I, si vols, la crítica que jo li faria al president de la Generalitat a la declaració d'ahir, que no és en absolut el que li has fet tu, és que potser va insistir poc i va fer poca referència amb el drama social que està patint la gent en aquests moments. És a dir, va ser un discurs molt metafòric, però molt referit al procés nacional, molt bé, però crec que, en un moment d'atur, de desnonaments, etc., jo diria que totes i cadascuna de les declaracions institucionals que faci el president de la Generalitat haurien de fer referència molt clara a aquest drama social. Això no hi va ser.
Mira,
no
és la crítica.
Ja havia parlat el conseller Vila sobre els habitatges. Sembla poc missatge social.
Però estem tots d'acord amb aquesta taxa.
Jo crec que ho dic perquè potser no cal, diguem, fer retòrica i fer mesures concretes, com el que ha dit en Vila, dic jo.
Vosaltres fer una crítica.
Fets no paraules, deia un president.
Estic d'acord amb això.
Jo crec que, a més, ho estem tergiversant una mica tot plegat. És a dir, el dia de Sant Jordi és el dia de Sant Jordi, i tots els polítics, insisteixo, i si escolteu una mica i aneu veient els diaris, però van fer declaracions en tots els sentits, no fotem. I a part d'això, primer, a l'anterior govern, i a més, per exemple, el que es feia l'11 de setembre al Parlament ja es va deixar de fer l'anterior legislatura, o sigui, no l'anterior, l'anterior.
Abans del 2010,
diguem. Abans del 2010, perquè la crisi ja començava a patar, i per tant, això ja va ser una mesura de sentit comú, senzillament. I després, clar...
Però quina més per l'imatge cap als diners, estàs d'acord, Ernest?
Sí, per tot plegat, era. I Catalunya ho deixa de fer abans que els grans fastos que es feien a Espanya,
A veure, no s'està quedant...
Deixa'm acabar. Això per un cantó. I, per tant, situem les coses en el context. I llavors jo torno una mica a l'origen i al sentiment de la festa. Jo ahir al matí vaig rebre un missatge per felicitar la diada que deia avui és el dia més bonic de la catalanitat. Home, doncs quedem-nos amb això, perquè em sembla que és una expressió absolutament acurada, concreta, i que reflexa una mica el sentiment de la immensa majoria de la gent que hi sortia al carrer, comprava llibres, regalava roses i vivia havia amb tota la naturalitat possible una diada que és fantàstica.
Truqueu als bombers que s'està incendiant l'Esperança Garcia. Endavant.
No, no, home, no, per un dia que coincideixo amb ell. Vull dir, jo crec que ahir era un dia... Us esteu quedant en l'anèdota. Jo he fet el comentari de la recepció que ella i tampoc voldria quedar-me amb l'anèdota, sinó en el moment de que ahir era el dia, o potser és un dels dies més macos que els catalans tenim per gaudir, que reflexa i que dona una imatge de nosaltres mateixos boníssima, tant, bueno, i tant és així que fins i tot els nous catalans que sempre parlem, no? Doncs ahir es van fer declaracions i es va agafar gent anònima pel carrer i molts en anglès, en francès, en àrab, deien, és el meu primer dia de Sant Jordi, és una tradició molt maca i l'aprenc com a meva, no? I jo crec que justament per aquest caràcter de la festa i precisament per aquest ambient de cordialitat, de convivència, de cosmopolitisme, les declaracions ahir del senyor Mas estaven, amb el meu punt de vista i amb el meu parer, fora de to. Fora de to perquè reduïa el dia,
que mai li trobareu
només aquells
bé
que són sobiranistes.
El que digui, no? I que veureu sobiranisme fins i tot a una persona que digui avui són les 3, ara són les 3 de la tarda i veureu sobiranisme. Vull dir, clar, el home, pecat, vull dir, que entenc,
la metàfora de la rosa, l'espina...
És legítim,
tot això.
Sí, però ja t'he explicat que ve del Sant Esuperi, no ve, diguem, dels maulets.
No ve del drac i la rosa.
No ve dels maulets, ve d'un escriptor francès molt famós, traduït universalment, etc. Vull dir, per tant, li pots veure sobiranisme, diguem, al micro, si vols, però... Vull dir, són ganes, eh? Vull dir, esperança. Legítim, és la teva visió, perfecta. Però, vull dir, jo crec que, de debò, ahir el president Mas va fer un discurs que tenia voluntat de ser institucional. Ara... Diguem, ja porta l'etiqueta enganxada, en fi, és igual, és un debat que no el substanciarem.
Sí, jo aniria allò amb què estem tots quatre d'acord, diguem, que és una festa realment extraordinària. Sí. El que passa és que ho hem dit tantes vegades que no ho tornem a dir, però jo, quan parlo amb amics de fora, una i altra vegada et mostren la seva fascinació, no? De dir, ostres, a més heu aconseguit que sigui un dia nacional que ho és informalment, des de la pròpia societat civil, sense que sigui festiu, que quasi encara ho fa millor, que aquella cosa de m'escapo, a veure quin és el moment que em puc escapar, tal. Jo hi pensava, clar, realment Catalunya és un país, com t'ho diré, no?, brillant a l'hora d'exercitar això, no?, la convivència i la cultura. És un país fet per això, i potser no és un país tan brillant a l'hora de... d'exercitar la confrontació política.
Tot això,
un país per la cultura i no per la guerra. Això és Catalunya.
Hi havia una notícia, certament, que destapava en Barbeta, a La Vanguardia, que era la voluntat de Convergència Democràtica que es presentés novament Artur Mas, i que Josep Rull, jo crec que a més li vaig fer una pregunta quan el vam tenir des del Palau Robert telefònicament al secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, dient, escolti'm, digui'm, és a dir, Artur Mas es presentarà fins al dia que Catalunya pugui aconseguir l'estat propi, i diu sí. Aquesta és la voluntat de Convergència Democràtica.
A més, ho decideixen en una reunió que ell no hi és.
Efectivament.
Jo crec que està calculat això també.
Home, jo no em vull creure que el president de la Generalitat no sabia que hi hauria aquesta mena de declaració.
Jo crec que el seu compromís, el del president, no és tant quedar-se fins que hi hagi l'estat propi, sinó quedar-se fins que s'hagi pogut fer la consulta, diguem. Que això és el que va dir solemnament, no?
Jo crec que, en el fons...
Perquè el que no pots dir és... I si la consulta dona resultat que no és el que jo espero, llavors seguiré fins que aconseguim donar-li la volta al resultat.
Però ara imaginem-nos que hi ha consulta i que dona el resultat que ell espera. Imaginem-nos-ho, per un moment. Com es gestiona tota aquesta segona part. Per tant, jo crec que en aquests moments Convergència, que a més té un problema des del punt de vista de que té el seu secretari general imputat i, per tant, un problema de lideratge, poca broma per entendre'ns, no pot plantejar un escenari de futur sense un lideratge fort. I en el moment de crisi que estem vivint des de totes les perspectives, necessita reforçar aquest lideratge. I llavors el que fan és un gest en aquesta direcció, ni més ni menys. És que em sembla que és tot plegat.
Lògic.
És molt més senzill i lògic.
Però estàs d'acord amb mi una cosa, Ernest, que si fan això que té una lògica política absoluta, estarà parcialment, si vols, incomplint un compromís solemne expressat en seu parlamentària, que diu jo portaré el país fins a la consulta.
Jo no he sentit encara el president, he sentit el seu partit.
Quan el debat d'investidura.
Sí. Però jo no he sentit el president encara. qui ho dit, això és el partit, és diferent. Estic d'acord amb tu en aquest sentit, eh? Que va, però vaja, al final també les coses són com són i no com voldríem que fossin, i tot plegat és molt relatiu. És a dir, jo crec que en aquests moments és veritat que al país li convenen lideratges forts, lideratges plural, eh? Ser, no només el de
en el debat de política general, ara m'equivocava, no en el d'investidura, va ser en el debat previ,
abans,
previ abans a les eleccions.
Sí.
El dia que les va convocar, de fet, no?
I bueno,
penso que en Mas farà el que vulgui fer, perquè, diguem, una cosa està clara, diguem, per bé i per mal, diguem, ell pren les seves decisions i moltes vegades, diguem, no ho sap ningú del seu entorn fins que les ha pres. Vull dir, això sí que és bastant del personatge. D'altra banda, jo crec que ell va fer un gest en aquell moment quan ho va dir, no va dir la consulta, va dir quan hàgim assolit l'objectiu, alguna cosa així, i va quedar en aquest territori en viu. L'objectiu, quin és l'objectiu? Bueno, aquí s'obren totes les interpretacions que tu vulguis. El que em sembla que, no sé si és el moment ara d'obrir aquest debat, això sincerament... Si
per part de Convergència.
Sí, no sé si ara és el més, diguem, intel·ligent obrir aquest meló, sobretot tenint en compte que hi ha moltes coses, diguem, que són més urgents ara. En fi, a vegades, ja vaig dir-ho fa una setmana, se m'escapen alguns moviments que no els entenc la lògica.
Però... Ah, no, doncs... En relació amb això, deixem un comentari molt breu. Es pensa... Els que hem estat, diguem, els que estem en aquest lío, no? A vegades les necessitats...
Quin lío?
Bueno, que és cosa dels partits, la política, tot això. Les necessitats que tu tens objectives de cara endins, de cara a l'audiència interna, diguem, o la gestió del que és l'organització, són bastant contradictòries amb les necessitats que tu tens de cara a l'opinió pública. Jo crec que en aquest cas estan intentant resoldre un problema intern.
Sí, però llavors hem d'escoltar...
I entren en contradicció...
Llavors hem d'escoltar el president de la República Italiana, el senyor Napolitano, que diu coses molt sensates, com que els partits haurien d'atendre més el que passa si no volen que els grilli i els grillini i els sonats i els que fan, diguem, soflames cada dia ocupin l'espai normal.
Els vells excomunistes són molt savis.
Home, és que Napolitano és un senyor molt seriós.
Home, està clar que hi ha tensions internes i això es veu amb les declaracions de, pràcticament de cada dia del govern i membres que no són del govern però són de la federació, no? I això ho veu tothom. I jo crec que al cap i a la fi el senyor Mas farà el que consideri oportú sempre i quan el seu partit li doni recolzament per ser novament candidat, però el problema no és tant de candidatura sinó com de projecte polític. Per exemple, avui és el primer dia que al ple del Parlament s'aprova una proposta de llei que no té res a veure amb declaracions sobiranes, i és la llei d'accessibilitat. Que parlem de pisos, parlem d'edificis i de locals de tipus públic, no? I aquesta és la realitat. El projecte que un té per Catalunya és el que condiciona que tu et presentis o no si tens la confiança del teu partit. Però sobta moltíssim que precisament a campanya el senyor Mas repetia com un mantra continu que ell no es tornaria a presentar, que era l'última vegada que es presentava com a candidat. Dic que sobta, no dic que no tingui dret a canviar d'opinió.
Ho va dir així?
Va dir que no tornaria a ser candidat. Això sí que ho va dir. Mm-hmm. Després va matitzar, va dir fins que no s'arribi al punt de, fins que no es pugui fer la consulta, i home, si segueix sent candidat i baixant 12 escons cada vegada que hi ha unes eleccions, Convergència com a federació tindrà un problema. Jo crec que no és el moment de parlar de qüestions internes de partit, sinó parlar de problemes reals a la ciutadania catalana. La crisi és bueno, ahir em sembla que va ser l'Alicia Sánchez Camacho qui va dir el gran drac de Sant Jordi, diguem-ne, pels catalans és la crisi, no? I jo crec que s'ha de parlar
contra
més d'això que no pas...
Contra la qual el PP ja es veu el que fa, diguem, però bueno.
Home, no va malament, perquè ahir la borsa va anar molt
fatal,
bé, la prima de risc més baixa de 16,
perdona,
de 16 mesos...
Perdona, si que deu ser l'única persona...
El tipus d'interès...
Horrorós.
No, home, clar.
A tot el mitjans de comunicació catalans que dius que no va malament.
Jo entenc que el socialisme té els seus complexos a l'hora de reconèixer mèrits, però...
No, jo dic que qui governa ara...
Hi ha canvis, que no és la porta de sortida. Escolta, ni la porta d'entrada de llum, però hi ha canvis positius.
El ministre d'Economia ahir va dir que avui caurem un punt i mig. Aquest any caurem un punt i mig al PIB. Hi haurà una recessió d'un punt i mig a Espanya.
L'entusiasme dels
parents. L'any 2013. Ens
és així. I fins i tot persones que no pertanyen... I fins i tot institucions, doncs, com Morgan Stanley, com amb el senyor Draghi... No,
que Espanya va fantàstica.
Que Espanya va fer fent les reformes necessàries per ser en un futur motor d'Europa, i això en comptes d'alegrar-nos, en comptes de dir si a Espanya li va bé a la resta de la ciutadania que viu a Espanya li anirà bé, en comptes d'alegrar-nos, doncs hi posem. És veritat que l'economia és molt canviant i que 6 mesos és un plaç molt ampli i molt llarg, però és veritat que l'economia es marca en tendències, i quan la tendència està refermant amb que el tipus d'interès que es paga per la deuta és un dels més baixos que hi ha hagut mai.
Ara podem fer lliçons d'economia, jo també m'hi puc posar. L'únic que dic és que en aquests moments tenim l'atur més gran.
No, si tu no ets economista, jo tampoc.
Jo una mica sí. Jo una mica sí, esclar. No diguis el que soc i el que no soc.
Home,
ets
sociòleg, no?
No, jo he fet ciències polítiques, que allà t'explicava l'economia, però he sigut professor d'economia durant uns anys. He sigut professor d'economia uns anys de la meva vida. Però a part d'això, que no és el debat que tocava ara, diguem, però que sàpigues que tenim l'atur a la punta més alta de mai,
sí,
en termes
no
absoluts
ningú,
i en termes relatius, sàpigues que aquest any, que se suposava que havia de ser un any de, diguem, creixement zero o quasi zero, al final serà un any de recessió, i que les previsions que es fan de cara al 2014, igual que les que vam fer el 2012 sobre el 2013, no tenim ni idea si es compliran o no. Per tant, per favor, no li prometis a la gent des d'aquí que el 2014 aquest país ja haurà arreglat els seus problemes, perquè te n'hauràs d'arrepentir.
Ningú
no sabem què passarà el 2014.
Ningú està prometent res. El que s'està dient és que a l'economia hi ha indicadors de què hem tocat fons.
Però això fa 4 anys que ho estem dient.
No, això ho feia el senyor Zapatero, que cada 3 mesos sortia
això
i deia allò dels brots verds.
11 vam dir els brots verds. L'any passat, escolta les declaracions del govern l'any passat, dient que el 2013 seria millor. I no ens pots dir
que... No, que el 2013 seria l'últim
no
any negre.
Que serem el motor de l'economia europea.
No, ho estic dient jo.
És que els que ho diuen
estic
fan
dient que indicadors econòmics de reputat reconeixement diuen i assenyalen que si les reformes es porten endavant, perquè encara en queda, i és veritat, i no t'ho nego, i no flueix el crèdit, i la creació d'ocupació és una cosa importantíssima...
Per què servir la reforma laboral la que va fer el PP?
De moment per flexibilitzar una mica el mercat, no, quan les empreses estan absolutament cabrades, la gran majoria.
Ha servit per destruir ocupació,
això
per això estem a la situació d'atur que
inicialment abarateix el cost del cunyat, i això no t'ho nega ningú. Però després sí, crea una base suficientment sòlida per tenir facilitats a l'hora de contractar gent segons necessitats del mercat.
Inclòs el Fons Monetari Internacional, que la política de retallades, jo no dic que la facin perquè
volen. Els efectes d'una llei no són a 2 mesos, com a mi.
Deixa'm contestar-te, gràcies. Tothom, jo no dic que el PP estigui fent les retallades perquè vol, potser l'imposa la Merkel, vés a saber, però el que és segur és que les polítiques que fa perquè vol o perquè ha de fer el govern d'Espanya no estan servint, i ja ho ha reconegut tothom, inclòs els mercats, inclòs el Fons Monetari Internacional, inclòs una part de la Comissió Europea i de la Troika, han reconegut que aquest camí de les retallades no arreglarà els problemes.
Sí, això no
i que hem de fer polítiques de creixement, etc. Si és que ho diu el propi senyor Rajoy, diu les polítiques que jo faig no em convencen.
Però primer s'ha de començar amb la despesa, amb un marc regulatori, i després la resta.
Vagis demanant pastes i cava baix perquè celebrarem els auguris de l'amiga Esperança. No, home, coi, que és bonic celebrar el Sant Jordi, el post-Sant Jordi...
Però no són auguris.
Els teus auguris...
Sí,
ara portaré un nau com els romans i llegeixes les entranyes, ja veuràs que...
No, jo va la de...
De tota manera, diguem, una prova que anem tan bé és que el president Rajoy, diguem, aquest que ens porta tan bon camí, porta molt de temps sense voler respondre preguntes dels periodistes. Això indica que està molt segur del que està fent.
Home, però no hi ha una sessió del control dintre del Congrés dels Diputats.
El govern de Madrid dona unes mostres de diàleg amb la societat a través del plasma, de les televisions de plasma.
No barregem. Això és una reunió...
Perdona, barrejo, i clar que barrejo.
Això és una reunió d'executiva. Això és una reunió d'executiva que no es televisa.
Està tan segur del que fa que quan veu un periodista gira de cua, perquè literalment ho ha fet, gira de cua i se'n va i s'empotra contra la paret.
Cap partit polític televisa les seves executives.
Televisa, ara en diem televisa.
Home, és que...
Ara diguem d'amagar-se de la premsa.
Tu imagina't una executiva
preguntes...
de Convergència i Unió transmès en
Mira,
directe?
El president Mas dona la cara i respon. El president Mas dona la cara i respon. Ja voldrien els espanyols que el seu president també donés la cara i respongués. Suposo. Tu com a demòcrata deus voler que el teu president, que també, diguem, per ara encara és el meu, el senyor Rajoy, doni la cara davant la premsa, no?
És que hi ha la dona...
Ets favorable, no?
Escolta, jo no sé en quin món viviu, perquè jo veig... Jo veig preguntes,
mira, en el món de la tele de plaça, perquè no vivim.
Congrés... Ets conscient que la setmana passada al Congrés dels Diputats hi havia un partit que es deia Izquierda Unida, un altre que es deia Convergència i Unió, un altre que es deia Partit Socialista Obrer Espanyol, que volien aprovar la llei, de la proposta de la ILP contra els desnonaments. Tots van dir, va... Sí, va, ja podem fer-ho, el sistema financer ja s'ho pot permetre. I el PP va dir que no. Això és perjudicar els drets de la gent i poder evitar el sofriment social i no fer-ho.
I ara, per acabar aquesta bonica tertúlia, acabarà amb l'expresident del Parlament. Esperem que amb una declaració solemne de pau. Endavant.
Institucional, vigil, eh?
Sí, institucional. Sense xocolata, sisplau, sense xocolata a l'intro.
I que no siguis cursi.
I que no li funcioni el vibrador, sobretot.
Has de ser tan auster i poc cursi com l'Esperanza Aguirre a Madrid.
Parlant de vibradors.
Exemple de no cursileria.
Bé, total, jo només volia dir que tot plegat el que estem dient queda absolutament i radicalment desmentit per les declaracions del ministre de Guindos ahir mateix. No fa una setmana, no, ahir. I jo crec que en aquests moments ahir va ser com un gerro d'aigua freda brutal i que contradiu absolutament, ho sento molt, Esperança, contradiu el que estàs dient. Per tant, la situació continua sent complicada, el govern de l'Estat no ho està fent bé. Vaja, és que ho està fent molt malament, horrorosament malament. I el que s'hauria de fer en aquests moments, que és tot una altra dimensió de la concepció de com s'ha incentivar l'economia productiva, etc, etc, no s'està fent, es continua amb la mania de l'austeritat i aquí anem pel mal camí, jo ho sento. Ara, a partir d'aquí, cadascú defensa el que defensa i cadascú és lliure de dir el que li sembli.
No? Perdona, Ernest, has deixat un tema important que jo sé que aquí li dono la raó amb l'Esperança, que sí que demostra que anem bé, que el ministeri Escanyete ens ha recomanat per ser més austers que ens dutxem amb aigua freda.
És l'anèdota, això demostra... és que sempre us fixeu en la...
No, però escolta, però si jo crec que és un home d'una intel·ligència...
És bo, tant dutxar-se amb aigua freda és bo, no cal dir...
Sí, però com diu un lector a La Vanguardia avui, podem millorar la proposta de Canyete, un lector, que els lectors són molt fins, eh? I proposa avui, diu, coi, dutxem-nos de dos en dos. Coi. I llavors, aigua freda de dos en dos és com això d'anar amb cotxe 3 o 4 per abaratir el transport. Sí. Fem-ho. Jo tinc algunes idees al respecte, però no les diré per antena.
No, res, jo tornar a reivindicar que ahir va ser el dia més maco de la catalanitat.
I que no va ser ficció, va ser de no ficció.
Real.
Ficció. Real. Senyors mediàtics i mediàtiques, fins la setmana que ve, que vagi bé, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
El perquè de tot plegat.